Diye chabulamin,
halong
diye chabula, halong
diye
chabulamin,
halong diye chabula,
halong diye chabula,
halong diye chabula, halong diye
chabula,
halong diye chabula, halong diye
chabula,
halong diye chabula, halong diye chabula,
halong diye
chabula,
bon dia de nou. Una temporada més i ja en van més de 15, arriba el programa cultural literari de Ràdio Falset.
En tots vosaltres, un altre programa de Trasbarrat.
Comencem una temporada més i fem alguns canvis, uns petits retocs perquè tot continuï igual o, en tot cas, intentant millorar-lo una mica més, si s'escau.
L'estructura del programa continuarà sent essencialment la mateixa. Això sí, estarem oberts a petits canvis que intentarem anar afegint al llarg de la temporada.
Avui és el primer programa de la nova temporada, com dèiem, i com podeu comprovar, hem introduït un canvi important en la realització del mateix. Enguany m'acompanyarà a la locució la Montse Mateus. Des d'aquí vull agrair especialment la feina feta a les darreres temporades per l'Àngel Martí en aquest programa.
A partir d'avui, 7 d'octubre, escolta'ns cada mes a la sintonia de Ràdio Falset, dins del programa La Finestra, que nosaltres l'obrim i traiem al cap per portar-vos moltes coses.
I ja sabeu que podeu participar també amb la vostra opinió, que la podeu donar a través del correu electrònic a l'adreça següent, trac@radiofalset.net o al telèfon 977-83-1135.
No espereu més, envieu-nos els suggeriments i opinions i tot allò que vulgueu dir-nos a aquestes adreces.
Ara sí, ja sense més preàmbuls, comença el sumari dels continguts que us hem preparat avui.
Començarem amb notícies de l'àmbit de la cultura i la literatura.
Seguirem amb un recull de premis i concursos als quals vosaltres podeu participar.
Us comentarem un llibre que pensem interessant per algun motiu.
Passarem pel nostre peculiar i personal aparador virtual per saber novetats i altres edicions que valen la pena la seva lectura.
I acabarem, com sempre ho hem fet, amb una llista dels llibres més venuts al darrer mes.
Doncs comencem, si us sembla, amb les notícies. L'edició 62 i Enciclopèdia Catalana faran la segona edició del Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Aquesta segona edició del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, conegut més per el DIEC, es posarà a la venda, si no hi ha de nou, el dia de Sant Jordi de l'any que ve i constarà de 69.986 entrades, cosa que suposa 2.420 més de les que actualment hi ha en aquesta primera edició que s'ha fet. La publicació ha estat adjudicada al grup format per l'Enciclopèdia Catalana i Edicions 62, que ja es van ocupar de la primera edició l'any 95. D'acord amb el que preveu el plec de condicions de concurs, l'Institut ha de lliurar el nou DIEC abans del pròxim 16 d'octubre, per tal que la data d'acabament d'aquesta segona edició sigui abans del 31 de març, com dèiem, de 2007, per assegurar-se així la sortida de l'obra per Sant Jordi. La presentació d'aquesta segona edició del DIEC s'inclou en el marc de la commemoració del centenari de l'Institut d'Estudis Catalans, que va ser fundat l'any 1907. La primera edició del DIEC se va publicar l'any 1995 i va ser un èxit, una obra que va superar l'èxit que va superar totes les previsions i que ja s'han venut més de 144.378 edicions, a més de 10.121 de la versió manual i més de 1.800 en el CD-ROM. El DIEC és el Diccionari Normatiu i de Referència de la Llengua Catalana, que es va iniciar el 1911 amb els primers treballs lexicogràfics, encara que no van prendre cros fins al 1932 amb el Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra.
La llei garantirà el preu fix del llibre i fomentarà la lectura. La ministra de Cultura, Carmen Calvo, va anunciar abans d'ahir que el projecte de llei de la lectura, el llibre i les biblioteques que prepara el seu ministeri estarà a punt per enviar al Consell de Ministres en dues setmanes i serà la primera vegada que una llei parlarà del foment de la lectura, garantirà el preu fix dels llibres i recollirà una definició actualitzada del llibre. Les declaracions les va fer la ministra en l'acte inaugural de l'IBER, la Fira Internacional del Llibre que aquest any es fa a Madrid.
Més de 200 municipis de Catalunya donen a conèixer el seu patrimoni o han donat a conèixer el seu patrimoni. Catalunya ha celebrat el passat cap de setmana les Jornades Europees del Patrimoni a un programa de més de 400 activitats gratuïtes entre visites, concerts, conferències, tallers i concursos. Aquestes jornades, que tenen lloc a tota Europa des del 1991, volen promoure la difusió del patrimoni monumental entre els ciutadans. Aquest any s'hi han apuntat uns 200 municipis catalans disposats a donar a conèixer la seva riquesa. Les jornades europees de patrimoni que es van celebrar divendres i diumenge passat a Catalunya hi ha hagut especialment activitats adreçades sobretot al jovent, que sovint desconeixen el propi patrimoni cultural. El lema triat va ser explícit, els joves i patrimoni. L'objectiu també, deia l'Esteve Marc, que és el coordinador de les jornades, volem aconseguir que el jovent s'apropi al patrimoni cultural en general i als monuments en particular. El Consell d'Europa i la Unió Europea són les institucions que padrinen i difonen aquest projecte des de la seva creació ara fa 15 anys, amb la voluntat d'acostar al ciutadà europeu al tresor col·lectiu que és el patrimoni, tant a escala local com a escala continental. El patrimoni català consta de més de 30.000 monuments, 9.400 jaciments arqueològics i 410 museus i col·leccions.
Doris Lessing i Ian McEwan neguen un xoc de civilitzacions. Els escriptors Doris Lessing, Ewan McEwan, Martin Amis i Laura Restrepo s'han posicionat en contra de la idea de la confrontació entre Orient i Occident en el marc del festival literari que es celebra aquests dies a Segòvia. La britànica Doris Lessing, nascuda a l'Iran i reconeguda lluitadora pels drets de la dona, va desmentir el tòpic que l'islam és un bloc cohesionat. El seu col·lega, Ian McEwan, va voler matisar que el xoc no és entre civilitzacions, sinó entre mentalitats obertes i tancades. Martin Amis, que divendres va mostrar-se escèptic sobre la modernització de l'islamista, va voler donar una nota més optimista tot dient que la infiltració de la ideologia en la religió no podia durar gaire perquè intenta passar per sobre de la raó. La colombiana Laura Restrepo va celebrar el posicionament de Legend i va deixar clar que una cosa són els pobles i l'altra els estats, perquè no s'ha de confondre la població islàmica amb els països totalitaris.
El CAL només vol dur a Frankfurt els llibres en català. La coordinadora d'associacions per a la llengua catalana ha reclamat que la delegació que vagi a la Fira de Frankfurt del llibre de Frankfurt l'any 2007, on la cultura catalana és convidada, estigui formada només per autors en català. El portaveu del CAL, David Vila, va dir en una roda de premsa que la literatura catalana és aquella concebuda i escrita en la llengua pròpia dels països catalans. Convidar els autors en llengua castellana residents al principal és un engany, ja que estan representats per una altra cultura que és espanyola.
Jorge Bucay guanya el Premi Ciutat Torrevieja. El Candidato, la primera novel·la de l'autor de llibres d'autoajuda Jorge Bucay, es va imposar a nit a la cinquena edició del Premi Ciutat de Torrevieja, el segon premi més ben dotat econòmicament de l'estat espanyol després del Planeta, amb 360.000 euros. L'obra guanyadora és un thriller polític que indaga en la condició humana amb una trama al voltant del dictador d'un país sud-americà inventat, el general Cuevas. Bucay, autor de llibres com Déjame que te cuente o Cuentos para pensar, s'interna en aquesta novel·la en el perillós joc del poder, en com els humans són capaços de lluitar fins al final per la llibertat. L'obra finalista del certamen que organitza l'Ajuntament de Torrevella i l'editorial Plaça i Gené va ser Querido Caín, també del psicòleg i autor de llibres d'autoajuda Ignacio García Baliño, que s'endú 125.000 euros. També és un thriller, en aquest cas psicològic, que aborda la violència juvenil. García Baliño explora les arrels del mal i si la crueltat té l'origen innat.
Quan arriba el mes d'octubre, a València es vesteixen de gala per rebre els Premis Octubre i enguany 82 obres opten amb aquests premis. Aquests són els originals que s'han presentat als Premis d'Octubre, entre els quals 12 opten els Premis d'Assaig Joan Fuster, 37 el de Narrativa Andròmina, 19 el del Teatre i 14 el de Poesia Vicent Andrés Estrellers. Aquests guardons, com ja sabeu, que organitza la Galeria 3 i 4, s'entregaran el dia 28 d'aquest mes.
El filòsof Víctor Gómez Pin guanya l'Espasa d'Assaig. Entre Lobos i Autòmates, l'últim llibre del filòsof barceloní Víctor Gómez, es va endur ahir el Premi Espasa d'Assaig. L'obra critica aquells que comparen la condició humana amb les de les màquines o els animals, i ell mateix la defineix com una defensa ultrança de l'humanisme amb el major respecte a la ciència.
I l'última notícia d'avui fa referència a una presentació de la pròxima revista del Centre d'Estudis del Priorat que es farà el dimecres, dia 11, a les 8 de la tarda al museu, en el qual, doncs, per fi, tindrem a la comarca Priorat una revista de caire cultural que pot ser força interessant, es dirà Lo Bio Oli, i per com dèiem, doncs, el dimecres us espero a tots a la seu de l'Arxiu Comarcal a la seva presentació. I fins aquí les notícies. I ara agafeu paper i llapis. Esteu preparats? Doncs aquí va el recull de premis i concursos als quals podeu participar.
Nové premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions. Podent optar a aquest premi les obres de contes o narracions originals i inèdites que no hagin estat premiades en altres concursos. L'extensió ha de ser de 150 a 250 fulls. La dotació és de 10.000 euros. I el termini per presentar els treballs és el 20 d'octubre.
I ara us presentem un premi de narrativa juvenil. És el 26è Premi Juvenil d'Enric Valor. És un premi en el qual podem optar premis originals inèdites, evidentment, adreçades a lectors joves majors de 12 anys. L'extensió ha de tenir entre 80 i 150 fulls de tira 4. S'han de presentar per quintuplicat i les obres aspirants també hauran de trametre certificades i la seva presentació comporta que l'autor no té compromesos els drets d'aquesta edició. Fins al dia 30 d'octubre ja teniu per presentar aquests treballs i la dotació és 4.510 euros, a més a més d'un gravat de Rafael Armengol i la publicació de l'obra guanyadora.
16è concurs de narrativa infantil. Aquest premi s'otorgarà la millor obra inèdita de narrativa infantil escrita en valencià. Poden optar-hi tots els escriptors i totes les escriptores sense distinció de nacionalitat. Cada concursant podrà presentar-hi un màxim d'una obra. L'extensió ha de ser de 20 a 30 fulls, el termini de presentació és el 2 de novembre i la dotació és de 1.800 euros i publicació de l'obra guanyadora.
I ara el 10è Premi de Conte Infantil Hospital Sant Joan de Déu. És un premi que pot adaptar-hi narracions destinades a nens i nenes, que siguin originals i inèdites, evidentment, i que queden excloses explícitament les adaptacions de tota mena i les traduccions. Les narracions han d'anar destinades a lectors entre 4 i 8 anys, per a qual cosa s'han d'adaptar als seus interessos i la capacitat lingüística del públic a què van adreçats. Cada autor només podrà presentar un premi que tindrà un únic original i 3 fulls d'ina 4 és el màxim d'extensió d'aquests treballs. El dia 26 s'acaba el termini i 3.005 euros és la dotació econòmica més la publicació de l'obra guanyadora com a àlbum il·lustrat pel Cercle de Lectors i la Galera Editorial.
Premi Carri Riba de Poesia. Podran optar a aquest premi obres de poesia originals i inèdites que no hagin estat premiades en altres concursos. L'extensió, similar a la dels volums publicats a la col·lecció, els llibres d'Osa Menor. Els treballs s'han de presentar per quintuplicat. El termini de presentació és el 16 d'octubre i la dotació, 3.000 euros i la possibilitat de la publicació.
I ara us presentem una convocatòria una mica, diguem-ne, particular, si voleu. L'Associació Professional d'Estudiosos en Llengua i Literatura Catalana de Tarragona resulta que convoquen la Nit de Poesia 2006. És una sessió oberta a 5 poetes del Camp de Tarragona. Per optar a ser un d'aquests 5 poetes escollits a la Nit de la Poesia, s'ha d'enviar una mostra d'entre 1 i 3 poesies, indicant el nom, els cognoms i l'adreça del telèfon de l'autor, i s'ha de fer constar explícitament la Nit de la Poesia. Les poesies originals inèdites no poden estar en procés d'edició, evidentment, i tampoc els seus drets d'autor compromesos. Els poetes que no resideixin al Camp de Tarragona hauran de justificar tenir-hi alguna vinculació personal, familiar, activitat literària, etc. Fins al dia 29 d'octubre podeu presentar la vostra candidatura a ser un d'aquests 5 poetes del Camp de Tarragona i una miqueta de dotació és 5 llibres i la publicació dels poemes recitats en un llibre que Arola Editors publicarà i, evidentment, la participació a la Nit de la Poesia 2006.
Després d'aquest llistat de premis, què us sembla una particular recomanació d'una bona i interessant lectura?
Doncs això. Això és el que farem ara mateix, presentar-vos un llibre una mica en profunditat.
El títol, Si menges una llimona sense fer ganyotes. L'autor, Sergi Pàmies. L'editorial, Quaderns Crema, Barcelona 2006.
Als 20 contes d'aquest recull s'hi barregen moltes i diverses situacions de la vida quotidiana, però també moltes amanides amb retocs fantàstics que ens ajuden a perfilar, encara millor, les emocions que tenim en comú tots els mortals. Hi ha temes com l'amor no correspost, la desconfiança, els lligams familiars, la vida en solitud, a vegades massa excessiva. Tot i això, i més és el que farceix Sergi Pàmies en aquest llibre tan personal d'ell, i ho poso entre cometes això de personal perquè s'ha d'entendre la personalitat de l'autor per entendre també els seus relats. Fa una mirada irònica, penetrant i sovint continguda dels seus personatges i de les seves històries personals, de les seves vivències que estan embolicades en servituds i vulnerabilitats, esclaus de les circumstàncies que s'assemblen a la combinació de les àcides de les llimones i les seves propietats refrescants, com aquest llibre que conté en les seves 143 pàgines llegibles en poc temps i, a més, amb l'avantatge que es poden llegir a petits capítols que pots deixar i agafar sense perdre el fil de les històries. Això és, penso jo, una bona i refrescant lectura.
A més de mig programa, fem un altre tom i ara ens dirigim a l'aparador. 6 llibres aconsellables si és que el de la nostra recomanació no us ha fet prou el pes. Doncs aquí teniu el primer llibre de l'aparador. Judici final, de Ferran Torrent. Novel·la que tanca la trilogia que Torrent va encertar amb Societat limitada i va continuar amb Espècies protegides. Retrats punyents de la societat valenciana del canvi de segle, tot pròspera com corrupta, materialment i moralment. L'autor mostra com observar la realitat actual és el més important font d'inspiració literària.
Flor de neu i el ventall secret. Aquest és el títol del llibre d'Elisa Si. És una novel·la emotiva que explica la relació de dues dones xineses del segle XIX, unides pel jurament i molt aïllades, que es comuniquen amb Nushu, una llengua secreta de signes creada per les dones per comunicar-se. Una narració profunda i poètica que ens endinsa en un món desconeguts. Aquest llibre l'ha publicat edició 62.
L'art de saber escoltar, de Francesc Torralba. Diu coses tan senzilles en el llibre com que l'art de saber escoltar és tan difícil com el de saber parlar. No és un llibre d'autoajuda, sinó una reflexió sobre la riquesa humana que comporta saber escoltar. Un llibre de sentit comú en una societat que sembla haver-ho perdut.
El següent llibre es titula Herba d'enamorar. L'autora és la Teresa Mauré, Edicions La Campana és qui ha publicat aquest llibre. La mateixa autora, Teresa Mauré, diu que he volgut fer una novel·la de personatges. Herba d'enamorar ha entrat de ple en les lletres gallegues. Descartes és un pretext per explicar la vida interior i les passions de tres dones i per reivindicar el paper de la dona en la història des de l'àmbit de la seva vida privada.
Un altre món, d'Arcadi Oliveres. L'èxit del seu assaig contra la fam i la guerra ha mogut Arcadi Oliveres a escriure Un altre món, perquè creu que no està tot perdut ni és tot impossible. És més, com diu el pròleg, cal un altre món davant l'accelerada degradació del nostre planeta, que és cada cop més visible i perillosa.
I aquest llibre que es porto ara doncs potser és quasi obligat perquè a l'octubre doncs és temps de rovellons. Aquest llibre que us presentem se diu Puc sembrar rovellons al meu jardí? Aquesta és la pregunta que fa l'Enric Gràcia. Els amants dels bolets no poden passar per alt un llibre que respon a 150 preguntes bàsiques formulades per l'autor amb respostes indispensables per ajudar els aficionats. Aquest llibre l'ha escrit l'Enric Gràcia, que és el micòleg del programa Caçadors de Bolets que fan a TV3. Per tant, suposo que estarà prou conegut i sabem de què va.
A poc a poc, i com qui no vol la cosa, arribem quasi al final del nostre espai.
I com cada setmana que tenim programa, l'acabem amb la lectura dels llibres més venuts durant el darrer mes a les principals llibreries de Catalunya.
Tenim dues llistes, una de ficció i l'altra de no ficció.
Comencem, si us sembla, amb la llista dels llibres de no ficció. En el lloc número 5 tenim Compte enrere, l'autor és Francesc Escribano, i Edicions 62, qui ho ha publicat.
Lluís Companys, inèdit, de Carles Güell, editorial L'Esfera.
En el lloc número 3 d'aquesta llista de ficció tenim TV3, la tradició, el Víctor Alexandre és el seu autor, però l'editorial que l'ha publicat.
Les veritats de l'Estatut, de Sánchez Llibre, l'editorial Esfera.
I en el lloc número 1 d'aquesta llista tenim Viatges a Merodot, l'autor Kapuscinski, i Anagrama Empúries, l'editorial que ha publicat aquest llibre.
En el número 5 de ficció tenim El mar, l'autor Bambille, i l'editorial Bromera.
En el lloc número 4 tenim el llibre titulat Dues vides, l'autor V. Sect, i l'Anagrama Empúries també és l'editorial que l'ha publicat.
En el número 3, Judici final, de Ferran Torrent, de l'editorial Columna.
En el lloc número 2, un llibre que està en aquesta llista des de Sant Jordi passat, és a dir, des d'abril. Sempre ha estat en el número 1, número 2. Ara està en el número 2, es diu L'Església del Mar, l'autor Ignacio Falcones i Rosa del Vents, que és l'editorial que l'ha publicat.
I en el número 1, el llibre que hem escollit nosaltres per comentar, Si menges una llimona sense fer ganyotes, de Sergi Pàmies, i l'editorial Quedens Crema.
Molt bé, doncs això és tot el que he de decidir aquesta llista.
Fins aquí el programa Trasbarrat.
Tanquem aquest finestró literari, però continuem tenim la finestra oberta.
Per continuar, com sempre, amb l'esperit de servir als nostres oients.
Ens tornarem a retrobar el mes que ve amb més coses que us anirem preparant per tal que us gaudiu al proper programa.
Esperem que us hagi agradat l'espai d'avui. I ja sabeu si ens voleu ajudar a fer el programa.
Admetem suggeriments i aportacions de lectures per recomanar.
I tot allò que vulgueu per a fer millor aquest programa, ens ho podeu fer arribar a través de l'adreça electrònica o al telèfon. Demà diumenge, a partir de les 5 de la tarda, ens podeu tornar a sentir amb la repetició d'aquest espai i de la finestra.
I ja sabeu, a partir d'avui aquest programa el prepararà, comentarà i retrarà, igual que avui ho han fet la Montse Mateos
i l'Agustí Massip.
Hem tingut el control tècnic, l'inestimable ajuda de l'Albert Pedrol, sense el qual això tampoc fora possible.
Gràcies per la vostra atenció i fins el mes que ve.
Ja ho sabeu. Us esperarem i si no us escolteu, us trobarem a faltar.
Gràcies a tots. Adéu-siau.